L'educació, un cop més a debat. Bon vespre, amics i seguidors del programa. Benvinguts en el Crepuscle en 100 estels, en la seva edició 1990, d'avui dimecres, dia 10 d'octubre. Vos parla en Tomeu Orell amb aquesta veu nasal que continua des d'ahir i que no ha tingut millora. En el programa d'avui mantindrem una conversa amb el doctor Bernat Sureda, que és catedràtic de la Facultat de Pedagogia. Bon vespre, doctors. I benvingut, i parlarem avui d'educació en el nostre entorn i també de història de l'educació, que segur que també serà una altra qüestió que ens interessarà. Abans, però, tindrem els cometes, que avui aniran d'unes paraules, unes paraules que han estat triades com les més boniques, les més maques de la llengua catalana. Això sempre és complicat, perquè quan hi ha una votació no tothom està d'acord, però escoltarem paraules i escoltarem músiques en torn a això. I segur que na Maria Antic, bon vespre.
Bon vespre.
I en Biel Vic.
Bon vespre.
Bon vespre. Segur que tindran alguna cosa que dir en aquestes... En aquestes paraules i en aquestes músiques, que a vegades no és fàcil trobar músiques per paraules com xiu-xiu-etjà. Ja ho dic, que a vegades surten també, però no sempre. I avui vos convidam a seguir-nos en aquest programa 890, Ona Mediterrània, que ha comptat amb la producció de Maria Moreno i que la part tècnica té en Miquel Vicenç. Avui aquesta secció de cometes té que veure amb un projecte que s'anomena Terra de Llengües. Aquest projecte té com a element central el pavelló de les llengües, en el qual les comunitats lingüístiques petites i mitjanes d'Europa i les seves cultures són les protagonistes. Aquest jardí de les llengües ha estat una iniciativa d'una ONG, la ONG AFUC, l'organització promotora del Frisó, en el marc de la Capital Europea de la Cultura, que aquest any 2018 ha estat la ciutat neerlandesa de Ljouwert, o una cosa així. Si no és així...
Escandi Ljouwert.
És que ara, mira, ho havia vist amb L-J i hi havia una W per aquí al mig i no l'havia pronunciat així molt alta, no? Bé, doncs es va proposar això, triar les 10 paraules més maques de distints idiomes, i en el cas de català, això es va emmarcar dins la commemoració de l'any Fabra. La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat va recollir les propostes de paraules a través de Twitter. En total se varen recollir 179 a través de Twitter, i hi va haver 25 paraules que varen passar un primer filtre, i hem de dir que de les 25 paraules n'hi ha algunes que no el varen passar, i me sap greu, perquè a mi, per exemple, Xubec, trob que és una de les que hauria d'estar. És una de les 25, però que no està entre les 10 més votades, no? Xubec, ombrívol, reguelimà o andròmina, per exemple, no hi són. Però en canvi sí que hi són paraules.
Se pot veure la llista completa?
La llista completa de 779 jo no les he trobades. Supos que en el coixinet Repte Fabra 3 a Twitter sí que figura, i que 779 supos que hi seran per allà. I jo no he arribat a trobar la llista de 779. Ara, les 25 sí. I les 25 aquestes, ja dic, són algunes, com aquestes que he dit, més 10, que són les que ara comentarem. Xiu-xiu-etjà. Fer xiu-xiu. Jo en aquest cas he cercat el diccionari català-valencià-balear, perquè és el que té més varietat de definicions, no? I en el cas aquest de xiu-xiuetjar, diu que es parla amb veu molt baixa o fer una remor semblant a la del qui parla amb veu molt baixa. També els diccionaris diuen que xiu-xiu seria escrit dels ocells, o les paraules dites amb veu molt baixa perquè els circumstants no les puguin entendre. Estar xiu-xiu o de xiu-xiu seria, per tant, una conversa amb veu molt baixa, tot i que també seria un soroll de cosa que es fregeix o es crema.
Ah, bé.
Per exemple, a València, segons diu, deia el Cové Moll, deia, la paella fa xiu-xiu. Bé, és una possibilitat, no? I això seria la primera...
Jo he dit de qualque cosa que se fregeix.
Sí, d'una cosa que se fregeix, però la paella segur que també.
Un sofregit de la paella.
Com un sofregit.
Quan sempre ja em xerran de menjar.
No sé, perquè sempre que van xerrant de menjar.
D'aquestes hores.
I de no fer xiu seria a l'Empordà no tenir vitalitat, no fer res de bo, no tenir la força que pertoca. Fer xiu, en canvi, a València seria avenir-se molt bé, ser molt amics, fer bona lliga dues o més persones. I a Pollença diuen o se deia, perquè clar, quan tractes d'aquest diccionari de Moll i de Alcover, no sé fins quin punt tot ha arribat fins ara, però a Pollença diuen o deien que dur poc xiu seria portar poca cosa de profit. Per exemple, d'un que ha passat el plat per fer una capta i ha replegat poc diners, diuen dur molt poc xiu. Xiu. Pinotxo és un putxinel·li, un xic fatxenda, però s'expressa amb una sintaxi excel·lent. Hi ha moltes paraules d'aquestes que comencen o que contenen aquest so xeix. I hi ha una cançó dels Amics de les Arts que es diu precisament així. Exercici 60.
Terratge xerinola, gim-xibri damunt dels totxos. El xivarri baixa per la xamaneia i es converteix en un xiu-xiueig. A Bordeus diu que els més xovinistes beuen xampany, però aquí baix Pedro Ximénez només xerrupa xerès. Amb Bixarelo aquí mengem xató i els pixapins xocolata amb xurros en xicres del carrer Pedritxol. Mentre xerres de ximpleries...
Els xilens teixeixen xals, a Texas no em vesteixen, ni xaviós.
Bé, xeix. Jo no la coneixia, aquesta cançó dels Amics de les Arts.
Curiosa.
Sí. Curiosa. I doncs, la segona paraula, i no sé si és amb aquest ordre, perquè jo he trobat aquesta llista de distintes pàgines web, no he arribat a entendre si és aquest ordre, però sembla que sí, que la segona... també té xeix perquè és aixopluc. Aixopluc, els tuitaires o la gent que segueix Twitter els hi va agradar molt aquesta paraula. Un lloc cobert on no arriba la pluja. També diuen que hi ha una altra variant que seria més antiga, que seria sopluig. I el sopluig seria això mateix. L'aixopluc que vendria del llatí subpluvium, sota la pluja. Cançons amb aixopluc, segur que en trobarem moltes, però mira, he trobat una havanera de Portbó que es diu Lola la tavernera.
Ja de negra nit buscant aixopluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb fular negre lligat al coll, el rodassoques perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una havanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla i mirant coqueta pica l'ullet al noi de Calella.
I de sortir Calella, una manera d'aquestes és com un clàssic, buscant aixopluc, ja de negra nit. La tercera paraula que es va votar va ser, amb més vots, va ser caliu. És caliu, que també són d'aquestes paraules poètiques que també surten, no només a molt de poemes, sinó moltes cançons, no? El caliu són les brases que romanen després d'apagar la flama d'un foc i que es colguen de cendra perquè es conservin sense extingir-se del tot. Coure el caliu, per exemple, seria coure una cosa posada directament sobre el foc. És un bocí de carbó encès, també. Coure com un caliu seria ser molt coent o dolorós. Un cop, una ferida, pot coure com un caliu. El caliu també és caloreta, escalforeta, a gombol, ja no de foc en si, sinó també de persones humanes que s'encalenteixen o s'escalfen. I també és un sentiment o passió sols aparentment extingida, perquè realment no s'ha extingit. A Menorca diuen o deien anar coca a caliu, seria anar cop piu, sense forces ni delit. El fonament d'aquesta dita és que la coca cuita el caliu sempre és elisa, per tant, diries així com a molt, estaries molt aplanat. No? Vendria del llatí calibu del mateix significat. Per tant, moltes paraules nostres, efectivament, són llatinismes que han anat evolucionant i bé, que tenen aquest origen llatí. Escoltam ara Guillem de Fac, una cançó que, clar, aquesta no és original seva, es diu Setembre plujós, i és una versió, una adaptació al català que es va fer 1965 d'un clàssic, d'un estàndard de Broadway, que era September in Rain, de Harry Warren. És una cançó d'un film, Melody for Two. Aquesta cançó va ser número 1 als Estats Units, però va ser a 1937. Ho dic perquè la cançó és antiga, la versió aquesta, els arranjaments que escoltarem de Guillem de Fac l'any 65, ja veurem que sonen molt anys 60, i és una cançó que ja han versionat molt de músics.
I vols dir que l'any 30 i Busquet ja hi havia...
Número 1,
rànquings
sí.
De cançons.
Els americans tenen aquestes coses, segur que sí, diuen que va ser número 1 allà. Més tard, la versió dels Beatles, van fer una versió, tot i que no era molt coneguda, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Nora Jones, han cantat també, com Guillem de Fac, Setembre plujós.
Les fulles van abandonant la branca el setembre, temps plujós. El sol morir com un caliu s'apaga, un setembre, temps plujós. A cada mot d'amor que murmuraves feia el plugim el contrapunt més dolç. Si el maig vingué per mi encara et setembre.
Setembre plujós, octubre sembla que també. Aquests dies passats, com a mínim, ho han demostrat. Quarta paraula, tendresa. És la qualitat de tendre, de novell, de no endurit. És una condició del qui cedeix fàcilment a les impressions, al sentiment. És una afecció plena de dolcesa i la manifestació d'aquest afecte. Això seria la tendresa. Es diu de coses molt tendres que és tendre com un all o com una verdolaga. No? I refranys n'hi ha com gat vell, rata tendra, que es diu referint-se al matrimoni d'un marit vell amb una dona jove. Gat vell, rata tendra. O tan tendre és el meu gendre que pujant al llit es va esllomar. Això es deia a València per referir-se a persones excessivament delicades. Hi ha moltes cançons on figura aquesta paraula de la tendresa, però jo, la primera que m'ha vengut en el cap és aquesta que he trobat i que ara posarem i que és Lluís Llach, T'estimo.
I et fos veritat que sovint en sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint l'oblidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser potser sense saber-ne t'estimo, i et sóc gelós, i el poc que val m'ho nego, si em negues la tendresa t'estimo.
La tendresa, eh? Jo pensava que estava més en el principi de la cançó, eh? Que jo he dit t'estimo, no, aquesta cançó es diu Amor Particular, i una d'aquelles grans cançons de Lluís Llach. Arribam a la cinquena. Fixeu-vos que fins ara eren paraules que potser tenien significat important, però potser la gent els ha votat per com sonen, no?, sons com sonen. Aquesta, per com sona i per tot el que significa, la cinquena paraula és llibertat. És la qualitat o condició de lliure. El diccionari posa aquesta frase de Ramon Llull: amor és aquella cosa que els francs converteixen serfs i els serfs donen la llibertat, no? I aquesta llibertat és l'estat i condició dels ciutadans que poden exercir llurs drets, com la llibertat de consciència, la llibertat de cultes, de comerç, de treball, i cadascun dels drets, i aquí no sé si el diccionari l'hauríem de retocar una mica, perquè quan diu que és cadascun dels drets reconeguts pel monarca o per la llei a un poble o altra comunitat, dona per suposat que no hi ha repúbliques, no? Perquè parla del monarca, no? Sí. No sé si aquí hauria de dir les autoritats o l'Estat, no? Que en el final és això, no? També hi ha una segona excepció, que és l'abús o extralimitació en l'ús d'un dret. Quan deim no em puc prendre aquesta llibertat, per dir que no ens podem prendre alguna cosa quan ens extralimitem d'allò. Qui té salut i llibertat és ric i no ho sap. És una dita, una expressió ben antiga. Moltes cançons relacionades amb la llibertat. Moltíssimes.
Sí, aquí no hauràs tingut problema.
He tingut molt de problema.
Per triar.
No sé si en Bernat Sura en té qualcuna de preferida. Si ara li diguéssim que hagués d'il·lustrar alguna cosa sobre llibertat, encara que no dugui en el títol, algun cantant, alguna música especialment apreciada. L'hem agafat totalment per sorpresa. Però Anna Maria ho tenia preparat, o no?
No, tampoc.
Ni algun dels teus preferits, ara estic pensant, Cat Stevens, no té cap Freedom per allà, cap...
Ara així? No.
Temes de pau, sí.
Sí, temes de pau, sí, però de llibertat, que ja recordo.
I enviar el Vic.
Home, I Want to Break Free.
Això te l'ha de dir, com a mínim.
Aquesta l'he tingut fàcil.
De Queen ho tenies més fàcil.
I
d'en català també n'hi ha moltes cançons on surt lliure, on surt llibertat. Però cercant, n'he trobat una que m'ha xocat, que és d'aquelles que sempre citam de... dels discos de la Marató de TV3. I en aquest cas trobava curiós dur Anna Belén, que canta una cançó que no és seva, però que ella la va popularitzar i que aquí ella va cantar com des de la llibertat.
Música.
torno a sentir aquell so. Lentament s'apropa un vell tren al racó d'un patiment. No sé si tornaré a ser la dona que vaig ser, que volava lliure i sense fre, que no l'aturava.
Ara comentàvem que Ana Belén, sí, i altres cantants també han fet versions en català d'algun dels seus temes, no darrerament, perquè sovint aquests enregistraments són de fa un temps, i recorda ara un núvol blanc de Lluís Llach, cantada per Ana Belén, i crec que era Mitges en Lluís Llach, si no recordo malament, i si no, era una versió en català feta per ella també, i llavors que va fer versió en castellà també. Sisena paraula, moixaina. Moixaina és la carícia que es fa passant la mà per la cara, i que aquesta carícia ve probablement derivada de moix, en el sentit de suau, blanc.
O d'aina.
O d'aina, moix, aina. Hem de dir que nosaltres tenim una variant que és moixonia, i que... Clar, amb una mà fa moixonies i amb l'altra arrapa. Es diu d'un hipòcrita que fingeix amor i procura perjudicar. Moixonia també té aquest significat d'astúcia, no? Clar, què és un moix? Un moix és un gat, és un mamífer carnisser de l'espècie Felis cactus. Felis catus, no sé si tan carnisser, però vaja. I moix també té aquest significat de suau en aparença, que fingeix mansuetud o innocència. Fer lo moix, antigament volia dir fer la farina blana, suavir-se. I bé, dins aquestes cançons, bé, d'aquesta no tenc cançó, de moixonia, si no record malament. La número 7 era amanyagar, una paraula que vol dir domesticar, fer manyac, un animal, per exemple, afalagar, tocar amb suavitat i tendresa, com a demostració de simpatia. Per tant, veiem que està bastant relacionada amb la sisena, amb moixania, sí. Amanyagar o manyagar. També es tracta amb amor o amb afectuosa simpatia. A Eivissa seria manyuclar violentament, mastegant les mans. I tot això ve de manyac. Manyac vol dir de caràcter suau, dòcil, que no és esquerp, i probablement derivat d'una forma llatina. Maniucare, que seria passar la mà. Per la qual aquestes dues paraules, la qual cosa fa que moixonia i amanyagar, mira, estan aquí un poc emparentades. La vuitena, enraonar. Enraonar és discutir o examinar en conversa, és conversar, parlar alternativament dues més o més persones, i enraonar per les butxaques, per exemple, seria parlar massa i parlar a vegades incorrectament. Arribàvem així a la vuitena... Sí, en aquesta vuitena paraula he trobat una cançó de Guillermina Mota. És una cançó dels anys 70 i es diu així: Jo vull ser amics.
Jo he fugit de Vilafàstics, un poblet de mala mort, i he vingut a Barcelona a provar si aquí faig sort. Jo diré que sóc inglesa, vàries cases buscaré per ser miss, acompanyada de les senyoretes. Bé, com que sóc molt eixerida, com hi ha món, ja he après l'enraonada allà a London. and Kate got Billary good, got the English London bar, my Bermuda very good, all right, això rai, see the car. Jo vull ser Miss, 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 parlar l'anglès, yes, yes.
Guillermina Mota enronava l'anglès, així.
Feia estona que no la sentia.
Que no, sí, no, jo no sé, no sé ara per on para, no, darrerament no, no li sé aquesta pista, però sí, eren aquests, aquesta època d'escupler i tot això, els anys 70 era. Atzavara, paraula número 9. És una planta de la família de les amarilídies i és una planta marginera de fulles grosses, grasses, guarnides de punxes per les voreres, molt fibroses. És perenne i serveix per fer tancats. Atzavara, d'aquestes paraules. Fins ara moltes eren d'origen llatí. Aquesta és de l'àrab, atzavara. Qual vol dir que té una translació bastant directa en el català. La número 10, i acabarem amb aquesta, és ginesta. Ginesta, la desena paraula escollida pels tuitaires catalans, és un arbust de la família de les lleguminoses, de branques dretes, verdes, estriades i flexibles, fulles petites i flors grogues, grosses en raïms. Hi ha distintes variants, perquè aquesta és un arbust, també hi ha una planta lleguminosa, i hi ha distintes formes, la ginesta blanca o ginesta de bolles vermelles, la ginesta borda, i aquí, clar, havíem d'acabar d'alguna manera un poc així vergonyosa i anem a treure, a veure, fàcil, ginesta, no n'he trobat cap ni un, però ginesta en castellà, no sabríeu com es diu, una de les variants es diu Iniesta. En Bach, Iniesta en Bach, però clar, Iniesta en Bach tampoc no he trobat cap. Però sí que hem trobat una cançó d'Estopa, bé, en realitat això és una paròdia que varen fer a Cracòvia, de TV3, precisament sobre aquesta cançó que Estopa va dedicar en el jugador del Barça, Iniesta. I amb això acabam aquesta secció i d'aquí un moment fem una petita pausa i tornarem.
Nacido frente al Villa, en Can Barça crecido, su balón de oro brilla y lo tiene merecido. El balón de oro es lo más por soltar a aquel Pepi, tiene un buen premio, ganará tres o cuatro más porque es el puto Iniesta y la verdad es que es un genio. Esto es Estopa.
¡Perfecta!
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Moltavarra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Moltavarra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
debalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. Debalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix debalears.cat.
Avui és una ampolla d'aigua i demà un jersei. Avui és un bric, demà serà un banc per asseure. Els envasos no són fems, sinó recursos. Recicla, perquè els teus envasos continuïn sent útils. Recicla. És un missatge de Tirme.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
A Ona Mediterrània celebram els 5 anys d'emissions. hem creat un pol comunicatiu nascut de la societat civil, gràcies al compromís de les persones professionals i voluntàries que s'hi han sumat. Fes-te soci i ajuda'ns a mantenir el projecte. 5 anys defensant la llibertat.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ona Mediterrània.
Comencem aquesta segona part del programa, l'hora dels Selenites. Ha arribat el moment de l'entrevista. El nostre convidat d'avui va estudiar al Col·legi Sant Josep Obrer de Palma i a l'Institut Ramon Llull. A principis dels anys 70 ocupà diversos càrrecs al moviment escolta de Mallorca. Cursà la llicenciatura en Filosofia i Lletres, especialitat en Pedagogia, a Palma i a Barcelona. Doctor en Ciències de l'Educació, inicia les seves activitats com a professor de la UIB el 1976 i des del 1991 és catedràtic d'universitat. Entre el 84 i el 88 va ser vicerrector de la Universitat de les Illes Balears i igualment també va tenir aquest càrrec entre el 91 i el 95. Del 2001 al 2003 va ser president del Consell Escolar de les Illes Balears. Ha estat vicepresident de la Societat Catalana d'Història de l'Educació i des del 2008 és el director de la revista Educació i Història, que publica la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Actualment és director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB i dirigeix el grup d'estudis d'Història de l'Educació d'aquesta universitat. Ha investigat en especial temes d'història i de política de l'educació a l'època contemporània. I el nostre convidat d'avui li agrada la música de Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before
benvingut una vegada més, Bernat Sureda i Garcia, nascut a Palma. I per què ha triat aquesta cançó? Quin és el motiu?
Era difícil triar peces musicals i triar-ne tres exclusivament. Saps què he triat? Més que una qüestió personal, era una qüestió de presentar referents musicals de la meva generació. Distints referents. Jo darrerament, això està lligat amb aquesta qüestió de les paraules, m'interessa molt aquesta història de les qüestions afectives, aquesta història que intenta construir els imaginaris d'una cultura i aquells elements d'identitat d'aquesta cultura. i que fuig d'aquella història que exclusivament va en el fet objectiu, en la dada objectiva, en el document. Perquè crec que ens explica molt aquesta història, i les cançons formen part d'aquesta història. I, en certa manera, les cançons que he triat són perquè jo els considero, ja dic que m'era molt difícil triar-ne tres, són referents, no? Dylan, els Beatles, no? I en Lluís Llach.
I ara que llegíem aquesta biografia, ha crescut en el moviment escolta, Marca?
Molt. Marca, jo per això ho he posat. Aquí hi ha una sèrie d'elements, concretament tres, que molta gent no els sol posar en el seu currículum. Jo, aquests tres elements són haver estudiat a Sant Josep Obrer, als anys 60. Sant Josep Obrer en aquell moment va representar un centre molt avançat. El Ramon Llull, que també va marcar molt, i l'escoltisme. L'escoltisme, després les colònies, però especialment l'escoltisme. Ja vaig començar en 9 anys a l'escoltisme, i l'escoltisme en aquell moment era tot un camp, tot un espai de renovació educativa, de conscienciació política i de conscienciació cultural, que contrastava moltíssim amb la societat de finals del franquisme.
Totalment alternatiu, diguem, el que representava el franquisme, no? I clar, dins aquest món, aquestes músiques, no?, que acompanyen aquests anys, diguem, més joves i anys també d'escoltisme, no?
Sí, jo crec que la nostra generació s'ha format a partir d'uns elements de lo que era el final del franquisme, s'intent de lluitar contra aquella situació, de descobrir coses noves, i per tant la música folk americana va marcar molt, els Beatles eren un element de transformació, de lluita.
No? Tenien tanta importància les lletres, diguem, com a lo millor no la té ara, no? O sembla com si ara el tema de les lletres fos
secundari. Secundari, no? I els personatges també tenien molta força.
Sí, no? Sí. Als anys 70 i 80 estudiàvem filosofia i lletres, que és una titulació, bé, en Joan també és de filosofia i lletres,
sí,
suposo.
Sí, que ara ho som també, sí.
Sí, que vull dir que era...
Jo també.
Maria, és que no sé...
Me teniu
que...
oblidada, però és igual.
Saps què passa? Que a Maria tenim una cosa, com que sempre l'anomenem com a psicòloga, pedagoga i no sé quantes coses més, jo ja no sé...
Quasi no són res de tot això.
No, sí, tu saps que sí. Però no sé si penseu que aquest títol que tenim de filosofia i lletres, i llavors tenim d'història o de pedagogia o d'altres branques, clar, representava d'alguna manera una formació un poc més general de lo que després ha estat una llicenciatura, com ara en la llicenciatura en història o en altres coses, no? Un poc com aquelles altres universitats on hi ha un grau d'humanitats, que això encara existeix, no? Bé, hi ha universitats que ho fan, i cosa que aquí no s'ha recuperat, diguem. No trobeu que igual era una cosa positiva això de tenir una formació més ampla?
Jo crec que sí, jo crec que era molt positiu. Jo vaig fer el Pla Maluquer, que era el pla que se feia a la Universitat de Barcelona i que per tant se feia aquí se feien els comuns i després érem 2 anys a Barcelona i era un pla que jo, per exemple, vaig estudiar història, vaig estudiar sociologia, vaig estudiar psicologia, vaig estudiar pedagogia, i geografia i...
Perdó, això no és un top de grau, és un quíntop de grau.
No era molt més feixuc, no teníem tampoc més assignatures.
Igual no estava tan especialitzat, diguem.
No, però te donava tot una sèrie de coneixements que després te són molt útils. Jo és que amb això crec que la formació excessivament específica és negativa, no? Jo vaig fer tot el batxiller i tot el preuniversitari de ciències, vaig fer molta química i a més vaig fer, senyora Pobret, fèiem un pla com a professional, és a dir, que eliminava el llatí, eliminava el grec, i encara m'ho refugia dibuix tècnic i matemàtiques i química i tot això. I després me vaig decantar, possiblement per l'influència de l'escoltisme, per aquesta preocupació pels temes educatius, cap a pedagogia. Pedagogia, doncs, vaig estudiar estadística i psicologia i tot allò que estudiàvem. I en el final, de què va fent història? Jo me sent més historiador que pedagog, no? Encara que m'interessen els temes educatius i que a través de la història m'interessen els temes educatius, però sí que estic d'acord amb tu.
Ha estat, en Bernat Sureda, ha estat vicerrector de la Universitat de les Illes Balears en dues fases. Ser gestor de la universitat un, no sé si la paraula és gestor, però vaja, participar de lo que és la direcció de la universitat, de cap on va, és un igual és professional que la docència o que la recerca?
Jo vaig tenir la sort de viure una època molt interessant. Era l'època de Nadal Balda, era una època en què la universitat començava, en què teníem un projecte clar de què havia de fer la universitat, com la universitat havia d'incidir en l'economia i en la cultura d'aquesta societat. Moltes coses me'l van frustrar totalment perquè no ho vam aconseguir, però sí que teníem un projecte, sabíem el que volíem fer i ho intentàvem fer, i per tant va ser molt gratificant. Va ser molt gratificant, i a més, jo vaig viure l'època en què s'aplicava la llei del 83, la primera llei de reforma, bueno, la llei de reforma, reforma universitària, sí, aplicada pels socialistes, que trencaven la universitat franquista. No? I va ser tot un exercici de crear una universitat moderna des de tots els punts de vista. No? Per exemple, la idea dels campus, molta gent l'ha criticada, però és una idea de crear un espai que pogués tenir serveis...
Que no hagués crescut igual dins el centre de ciutat.
Que possiblement a lo millor hagués tingut altres avantatges, però en canvi inconvenients, com per exemple, coses tan absurdes com que quan se va pensar el campus ja se va fer tota una sèrie de galeries i avui en dia se poden canviar els cables i els cablejats sense haver de tornar a obrir. És a dir, hi ha tota una sèrie de... Estava pensat en... amb idea de que allò tingués una unitat, d'aquests espais, els edificis no estiguessin molt allunyats, se pogués desplaçar d'un edifici a un altre.
I podem dir que, perquè clar, estan parlant en passat, aquella universitat tenia un projecte, la universitat actual té un projecte? Jo és un projecte diferent?
Supos que sí que el té, jo crec que avui en dia se gestiona més, que no se fa política, sí. No? I possiblement pues, és més heterogeni, els equips, els dirigents són més heterogenis, i... però bé, jo supos que també tenen un projecte, almenys que funcioni, de fet se'ls hi vol, no? Interès en que allò funcioni. Ara, Pintura no hi ha un projecte tant de compromís polític, social i econòmic com en aquell moment.
Perquè aquells anys varen ser durs, perquè també hi havia gent que potser posava traves en això, en aquest paper, diguem, protagonista de la universitat. I fins i tot qui considerava, això hem parlat a vegades aquí amb en Pere Estelric, no? Quan estan parlant de la prehistòria, però quan encara es dubtava si era necessari que hi hagués una universitat aquí, sí. Si no bastava una delegació, per entendre's, no?
Sí, sí, de fet és un tema, per exemple, el tema de la Facultat de Medicina ho evidencia, no? Fins ara hi ha hagut el recés de siguent la única comunitat autònoma que no tenia medicina.
I dins aquest, de totes formes, dins que hi ha hagut totes aquestes reformes, ara pensant d'aquestes lleis de reforma universitària, què passa quan encara sentim, escoltam comentaris de que la universitat hi ha una certa endogàmia que encara sembla... No me refereixo que sigui d'aquí, sinó en general, no? Que hi ha poca mobilitat entre el professorat, que això encara existeix?
Jo crec que no. Això són tòpics que se repeteixen, com una mica com aquesta idea de que la universitat d'aquí no forma bé, quan estem dins els rànquings en llocs molt bons i de productivitat i de qualitat de l'ensenyament. Aquestes idees jo crec que són idees que no tenen massa sentit.
La història de l'educació ha estat ben tractada per els historiadors. Quan dic ets historiador, vull dir, sí, partim de la base de que hi ha historiadors que fan història de l'economia, fan història de l'educació, per exemple. L'han considerat com un tema interessant de tractar? O ha estat des de pedagogia on s'ha treballat més?
Jo crec que s'ha fet molta feina des dels camps estrictament educatius. A Espanya, per exemple, ha hagut un canvi molt important les darreres dècades. Però precisament la història de l'educació s'ha modernitzat perquè s'ha sabut acostar a la història. La història ha viscut un moment molt potent de renovació, i la història de l'educació, que durant dècades passades era simplement l'estudi dels grans pedagogs, de les grans idees, per aquest acostament cap a la història, va passar primer per una història social, molt preocupada per temes, diríem, per veure les relacions entre els aspectes educatius i els aspectes socials, va passar per una història quantitativa, ara està dins un històric que té molt a veure i molt relacionada amb la sociologia crítica, donant importància a com ha estat la pràctica educativa i com aquests mecanismes de perpetuació de determinades pràctiques estan precisament, no diríem aïllats, però sí una mica independents d'altres transformacions que s'han produït. I això molt bé d'aquest acostament de la història i l'educació, la història general.
Upon your shoulder, well, you know that it's a fool.
Beatles, un altre referent, no? També, també per lo que dèiem, no? De que recorda referents d'aquesta generació.
Sí, sí, és a dir, dona aquesta idea d'anar en contra d'un status quo, d'una situació que era molt, molt poc flexible, no? I jo crec que això, la meva generació ho va viure molt i encara molt sorprenem, sí. A vegades amb persones de la meva edat molt sorprenem que els joves no siguin més combatius, no? Mm-hmm. Siguin més...
També és una perquè cosa... des de la universitat se'ls veu poc combatius, els joves d'avui?
Jo crec que són molt diferents, no? Normal que ho siguin, a més, no? Que cada generació viu la seva història, viu dins el seu context. Avui en dia, la majoria de joves són molt acomodaticis, però també veuré que hi ha grups juvenils molt actius i que se mouen i molt compromesos. No? I a lo millor aquests que nosaltres considerem acomodaticis, a lo millor també són molt compromesos amb altres coses, que a lo millor no són... ses que nosaltres havíem lluitat.
La Maria, crec que Maria en tinc.
Sí, jo m'agradaria que m'ordonat l'opinió sobre el Pla Bolònia. Des de, amb aquesta perspectiva, diguem, històrica...
Això en 3 minuts o 4, molt basta. No deu ser fàcil, eh?
Una vegada un company, especialista en temes d'aquests, m'ho va dir, he anat a Bolònia i els hi he demanat a veure com els anava allà a Bolònia. I m'han dit, nosaltres no ho havíem sentit mai, això. O sigui que, el Pla Bolònia, a veure, hagués pogut ser una transformació del model universitari si s'haguessin tingut els recursos i els mitjans. Ara, fer les coses sense tenir recursos i fer que vol fer canvis i en el final és un fracàs. No té... de dir, un ensenyament molt més actiu, molt més individualitzat, molt més... on l'alumne té més protagonisme, és molt positiu. Però, clar, això no ho pot fer en 100 alumnes.
No? I en grups. Això hi havia grup petit, grup mitjà, grup gran, no? Recordo una entrevista a la rectora Casas, que sé que ella deia, no sé com s'aconseguiran recursos per fer tantes obres i per fer... per donar-li vida a un paper com era això. Joan.
Sí, jo tinc dues de preguntes. La primera és, veurem algun dia estan anomenat pacte educatiu? I segon, realment convé que n'hi hagi, tenint en compte algun dels agents socials que en participarien?
Són preguntes molt, molt interessants. I jo també m'ho he plantejat moltes vegades. Hi pot haver pacte educatiu, és molt complicat que hi hagi un pacte educatiu, que hi hagi un pacte educatiu més enllà de quatre qüestions bàsiques. No? A dir, jo he de dir que el document aquest que s'ha elaborat jo el considero excessivament detallat i és molt complicat arribar a un pacte amb tant de detalls. No? Possiblement jo sempre dic que el pacte bàsic ja està establert a la Constitució. És a dir, aquí, històricament, varen tenir una gran presència de l'escola privada i a la Constitució pues, estableix una doble xarxa. A què obliga això? Obliga a que cada un ha de complir les seves obligacions. L'Estat ha de pagar, ha de permetre finançar en aquestes institucions privades i aquestes institucions privades han de voler jugar una funció pública. És a dir, per tant, s'han d'integrar dins una xarxa pública. No? Què més? Després, a partir d'aquí, pues, hi ha una distribució de competències entre l'estat i les comunitats autònomes. I hi ha un reconeixement de la pluriculturalitat, cosa que avui en dia ja se torna a qüestionar. Fins al bosc, per allà on se vol ficar mà. És a dir, que ja hi ha una sèrie d'idees que estableixen un pacte. Més enllà, molt més enllà, sí, pintura se poden pactar algunes coses més, però jo ho veig molt complicat. I la segona part de la teva pregunta, la segona pregunta que tu m'has fet, si aquest pacte de mínims, jo crec que seria interessant, però un pacte de mínims, per exemple, hauria de ser garantir un finançament important i que basti pel sistema educatiu. No, la millor qüestió, per exemple, començar a aplicar en qüestions ideològiques, no sé si és bo.
Però crec que els protagonistes pretenen això.
Clar, hi ha una evident i manifesta intenció de crispar en aquests moments els temes educatius. I de plantejar qüestions que, per exemple, jo crec que haurien de ser òbvies, és a dir, que la llengua catalana, les Illes Balears, ha de ser la llengua vehiculada a les escoles, la llengua que se li doni més importància, ha de ser és un tema que no s'hauria de discutir, perquè és l'única forma de garantir la seva preservació. Jo no conec ningú que no hagi pres el castellà, perquè l'ambient cultural ja fa que s'aprengui castellà. Encara que no s'ensenyara a les escoles, els nostres nens aprendrien castellà, perquè tenen la televisió. És com aprenen l'anglès en els països nòrdics. Per tant, plantejar com un dret individual, jo vull triar una llengua o una altra, això és absurd. L'educació sempre ha estat una qüestió col·lectiva, i precisament l'educació, i molt més l'escola, perquè també podríem parlar, també hi ha l'educació familiar, però l'escola ha de proporcionar aquells elements de cohesió social necessaris perquè aquella societat funcioni, i això ha estat així des de Grècia. És el paper que tenen les institucions educatives, transmetre un mínim de valors que molts siguin comuns, un mínim de coneixements que són necessaris per entendre molts, i especialment una llengua, que és l'element bàsic de cohesió d'una societat, de cohesió i d'enteniment.
El nostre convidat d'avui, el doctor Sureda, el passat mes de setembre va ser nomenat nou membre de l'Institut d'Estudis Catalans. I, clar, nosaltres ens plantejam com es viu la situació catalana des d'una institució com aquesta. Institució acadèmica, diguem, però que no deixa de ser una institució, diguem, capdal del que és Catalunya, no? I com es viu, com es respira?
La veritat és que jo encara no he tingut molt de temps d'aterrar.
D'aterrar.
Però allò que conec, jo ja col·laborava en l'Institut d'Estudis Catalans, sí, per altres coses, quan vaig ser president del Consell Escolar, per exemple, m'he quedat en una reunió precisament per el tema de pacte, de llei, de tot això. Jo crec que gent molt seriosa, és a dir, que enfoquen les problemàtiques des d'un punt de vista molt racional, molt científic, és a dir, precisament juguen un poc aquest paper. No? Fins i tot qualque vegada, jo crec que això seria interessant fer-ho, en parlat no ho han arribat a fer, ja abans, sobre determinats temes, per exemple, el tema de la migració, que és un tema que avui en dia s'aponteja d'una forma molt important, pues a lo millor feia trobades d'especialistes un poc a porta tancada, per allò de que no hi hagi una influència del mitjà de comunicació de dir-me ara què diu i què no diu.
Perquè ara tot passa per Twitter i tot passa
exactament,
per...
Exactament, jo crec que seria necessari un poc
una reflexió,
silenci, diguem, reflexió més tancada, més d'especialista de dir-me anem a veure aquest tema, pot ser un tema molt polèmic, molt problemàtic, han sabut integrar en aquesta gent que ha arribat, com ens han funcionat aquests mecanismes de crear noves identitats sense destruir la nostra. Hi ha molt de temes que jo crec que s'han plantejat, s'han banalitzat molt, s'han posat molt damunt la plaça pública, però no ha hagut una reflexió. Jo crec que això és una de les funcions que té l'Institut d'Estudis Catalans.
Darrerament, ara pensava que fa una estona parlàvem d'aquesta integració de la història de l'educació amb una història total, no? Allò que deia en Fontana, no? Que ara darrerament no hem parlat tant, no? De Josep Fontana. I darrerament, la seva investigació, la seva recerca s'ha dirigit cap a l'anàlisi de la fotografia com un element que dona molta informació, no? Perquè darrere una foto d'una aula dels anys 50, per exemple, o dels anys 60, hi ha moltíssima informació, no?
Aquí hi ha un tema que és, que el valor de les fonts històriques, no? És a dir, el positivisme, la història aquesta positivista, que exclusivament se basava en fets objectius, en documents, no? S'ha demostrat que no dona tota la informació de com funcionaven les coses. I, per tant, hem d'anar a altres fonts, especialment si volen conèixer com funcionava l'escola, és a dir, quin era l'interior de l'escola, no? Nosaltres parlem de la caixa negra, és a dir, conèixer aquella caixa negra a on s'adonen i s'han donat tota una sèrie de mecanismes, de processos, de rites, no? Que són els que realment moltes vegades han influït. I per conèixer això no m'ho basten els documents escrits, no m'ho basten els testimonis oficials, no m'ho basten les reflexions polítiques, sinó que necessitem fer servir altres fonts. I la fotografia, en aquest sentit, és una font que ens pot proporcionar aquesta visió un poc per fora d'Espany, de l'escola, no?
Tot i que jo he pensat a vegades que també la fotografia, com altres fonts, ha de ser analitzada també críticament. Vull dir, si és una fotografia d'una aula i que en aquell moment componen a tots els alumnes d'una determinada manera perquè quedin d'aquella forma, no sé, s'ha de veure bé, s'ha d'analitzar si aquella foto representa el dia a dia d'aquella aula o si tenim informació extra que ens diu, no? Serà...
Sí, però és que vulguin compondre d'aquella forma ja té molta cosa.
Sí, sí, clar. Ideològicament diu, clar, què és el que vol vendre.
Què és el que vol dir ser?
Sí, sí. Exacte, sí. Aquí hi ha un de, jo vos he parlat abans d'aquesta història del sentiment, d'aquesta història dels imaginaris. Moltes vegades les fotografies indubtablement no són un testimoni fidel de l'hora passada, totes estan compostes. Per exemple, tenim moltes fotografies d'excursions i en tenim poques de nens castigats. Hi ha, clar, uns silencis, hi ha unes...
Sí. No?
Però el que tu deies, és a dir, la fotografia, allò que manifesta és allò que se vol vendre un moment donat. No? Jo tinc un article publicat sobre Sant Josep Obrer, sobre el que jo dic, l'àlbum de Sant Josep Obrer, no?
Sí, amb unes fotografies...
I el que faig és una anàlisi de dir, és allò Sant Josep Obrer? No ho sé, però sí que és allò que s'ha volgut vendre, com s'ha volgut crear una marca, no? Perquè tenim les fotos fetes, les fotos conservades i les fotos publicades després, és a dir, que hi ha tota una gradació que implica l'aparició d'una, l'aportació d'una subjectivitat que m'agrada interessar molt. És a dir, la història, aquest element subjectiu, jo crec que l'hem de reivindicar i l'hem de tenir molt present, perquè és molt important per entendre.
Sempre acabam aquesta entrevista amb una pregunta d'Anna Maria Antic.
No.
Sí, que no. tenim temps. Estem escoltant en Llach, de fons.
M'agradaria demanar-li des de un expert amb història de l'educació. Com veu aquests nou moviments que actualment s'està donant dins l'escola d'innovació i tot això? Com ho veu?
Amb una valoració ambivalent. Per una banda, m'alegra i m'anima i crec que és molt positiu que hi hagi aquesta voluntat de canvi, no? I per altra, m'estranya i me preocupa que aquest moviment de canvi estigui impulsat per determinades institucions econòmiques. No? De cada vegada, determinades institucions econòmiques tenen més influència damunt d'aquest tema. I jo és una cosa que me sorprèn moltíssim com a historiador de l'educació, i és que de cop se recuperen pedagogs que fa 100 anys, no? Crec que tu ho saps, no?
Sí.
I que de cop se converteixen com en una espècie d'icones, que tu dius, mare de Déu, si això fa 100 anys que estava inventat, no? Mètode de projectes, en diuen. Jo m'he passat tota la vida reivindicant en diuen i reivindicant el mètode de projectes, que crec que és el mètode més perfecte. I ara de cop, ara per escoltar...
Escolta'm, Lluís Llach, per què aquesta cançó? Per què hi taca?
Bueno, també forma part d'aquest imaginari, és a dir, podria ser de molts elements. Jo crec que la nostra cultura és bàsicament una cultura grega, és una cultura que té ses arrels en aquestes cultures clàssiques del Mediterrà, sa concepció política dels grecs, aquesta idea de ser una comunitat, de tenir uns referents comuns, i l'Iliada i l'Odissea i tal, que formaria part d'aquesta manera, són dues peces claus per entendre el nostre món,
I d'acabar amb en Jack, perquè ja estem fora de temps. Gràcies, Bernat Sureda, i gràcies a tots vosaltres. Demà tornem en el Crepuscle en Ser Estat.
I si la trobes, pobre, no és qui que t'hagi enganyat. Sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les citats.